Què tal? Molt benvinguts a aquesta nova edició del debat de Ràdio Castellà i l'Actual. En aquesta ocasió, al mes de juny, el fem aquí al Saló de Plens de Cal Alberola, tot just perquè ara fa un any es va constituir el nou consistori i això ens ha donat peu a repassar amb els portaveus de les forces polítiques amb representació justament aquest primer any, com està anant la cosa, cap a on apunta aquest mandat, en el qual justament podem dir que hem tingut un episodi d'eleccions darrere de l'altre. Justament diumenge passat vam celebrar les europees i aquest cicle electoral també és inevitable que marqui una miqueta els tempos, perquè segurament algunes de les gestions que es porten en altres administracions poden afectar de retruc el que ens passi aquí a Castellà del Vallès. És per això que us convidem i en els propers 45 minuts parlarem amb les representants i els representants polítics de tots aquests temes. I tot seguit saludem, com toca, en aquest cas a la representant de Som de Castellà PSC, Yolanda Rivera. Què tal, Yolanda?
Hola, encantada.
Dolors Ruiz, d'Esquerra Republicana, benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
Joan Juni, Junts per Castellà, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Marc Gonsins, de la CUP, benvinguda.
Gràcies per convidar-nos, bon dia.
I en Miqui Vilanova, d'Ara toca castellà.
Gràcies, bona tarda.
Abans d'encetar el debat, simplement una petita repassada d'aquest, més que res per situar-nos, perquè la gent que ens estigui veient o escoltant sàpiga que ara fa un any el ple va repetir uns resultats que s'han donat ja en les darreres conteses i és la majoria absoluta de Som de Castellà PSC. Esquerra, tot i mantenir-se com a segona força, s'ha reequilibrat o ha reequilibrat forces amb Junts per Castellà, aconseguint 4 regidors i Junts va pujar un amb 3. En aquest cas la CUP ha mantingut el seu escó amb la Marga, que repetia, i podem parlar que ha irromput una força local, en aquest cas ara toca Castellà, de la mà de Miqui Vilanova, i cal dir que Som de Castellà PSC, 13 representants, 12, perdó, que la majoria absoluta està en 11. Doncs bé, una miqueta fet aquest mapa, un mapa, repetim, que ja ha estat a les darreres, diria, 3 eleccions anteriors. Sí que toca, ni que sigui ràpidament, un minut, dos minuts, perquè clar, després d'haver votat ara, que estem gairebé en calent, haver votat diumenge passat les europees, haver votat al maig les eleccions al Parlament, al juliol les generals i veníem de les municipals, és veritat que tot això resitua el mapa i hi ha temes que aquí a Castellà que tenen una afectació que jo crec que estan perjudicant. No dic que sigui perjudicial votar, però que en tot cas tants canvis poden afectar des d'Europa fins a la Generalitat. No sé, des de la vessant de Som de Castellà, ràpidament, un flash de tot aquest procés electoral que hem tingut.
Bona tarda. És cert que ara culminem un any en què han hagut totes les eleccions. Treure conclusions, jo crec que de tot aquest procés, jo crec que no és fàcil treure una lògica, perquè cada vegada que els ciutadans van a les urnes van a respondre una pregunta diferent, no? Qui vol que vostè governi en el seu municipi, qui vol que governi al Parlament de Catalunya, etc. Aleshores, nosaltres crec que som un equip de persones que a nivell local el que mana és més la persona. Són persones que treballen per les persones, som l'administració més propera al ciutadà i, per tant, són els primers que els ciutadans troben. I en aquest sentit jo destacaria potser dues coses, no? Precisament perquè som un equip de persones, jo crec que el més important d'aquest primer any de mandat i que m'agradaria avui treure-ho aquí en el debat és la pèrdua del company Ferran Rebollo. Si som un equip de persones, crec que el més important ha sigut aquesta gran pèrdua d'una persona implicada, d'una persona que ha donat el seu temps al municipi que s'estimava, i això crec que ha sigut pel municipi el que ha marcat aquest primer any, per desgràcia. I d'altra banda, i també en relació a aquesta relació personal, aquest bon consens que hi ha i que hi ha hagut i que espero que es mantingui durant tot el mandat, no? Dintre de les discrepàncies polítiques de cadascú de nosaltres i dels pensaments, crec que som un grup de persones que tenim en comú l'estima pel poble i que, per tant, estem aquí per treballar pel poble, cadascú amb la seva opinió, cadascú amb les seves creences, però que això és jo crec que hem d'estar tots orgullosos de tenir aquest consens, perquè crec que és bo per la ciutadania, crec que és bo pel poble de Castellà i crec que justament és quelcom que no passa i que no està passant en altres nivells de política i que precisament perquè aquí està passant i espero que passi i que siguem tots capaços de treballar amb aquest consens, ha evitat que entri en el plenari l'extrema dreta a Castellà, cosa que no està passant en altres indrets, i jo em quedaria sobretot amb aquestes dues coses.
Apuntem Ferran Rebollo, que era doncs, justament regidor que tornava al consistori d'Esquerra Republicana, i en aquest cas, Dolors, doncs, si vols una miqueta fer aquest petit resum.
Clar, jo ara...
Doncs, clar, t'han tret el tema...
Perdoneu, però sóc humana, m'he descol·locat, perquè pensava que parlàvem del resum de les eleccions de tot aquest
any. Sí, no, la meva intenció era parlar d'això, però...
Tornem després al tema d'eleccions, però amb el cor tocat, doncs sí, evidentment Esquerra Castellà ens sacseja molt el moviment que hem tingut a nivell de regidors, perquè vam començar el mandat com a portaveu amb el Josep Maria Calaf, la Susan Galí i el Ferran Rebollo, i sí que teníem clar que si no entràvem al govern, doncs el Josep Maria Calaf ens ajudaria des de segona línia, com està fent, però no comptàvem doncs, amb la malaltia de l'estimat Ferran, i sí que recordo l'últim plenari que ell va fer, que va ser el mes de desembre, i es va aprovar la seva moció per activar el comerç a Castellà, que era una de les coses que ell sempre ha volgut impulsar, l'economia municipal, i el tenim superpresent perquè no fa ni 3 mesos
sí,
que ens va deixar.
Crec que s'anunciarà un homenatge properament.
Sí, farem un homenatge el dia 27 de juny, aquí esteu tots convidats, evidentment, i res, estem molt tocats per aquesta pèrdua, però ell està present amb nosaltres i està present amb el full de ruta que portarà Esquerra en aquest mandat, i estarà present sempre amb tot allò que fem, perquè a part del que feia com a polític, com a persona, doncs, i ho descobrireu si veniu a l'homenatge, doncs com a persona tenia uns valors que a través de Castellà per les Llibertats, per exemple, ens marcava molt el tema social, el tema cultural i el tema de valors. I, evidentment, és indestriable dels valors republicans, que són els que amb Esquerra estem intentant portar i que ens toca molt, si ara torno al tema que enllaçàvem, que és com ens han afectat les diferents conteses electorals. Teníem clar que era molt complicat doncs, poder trencar unes municipals, trencar aquesta majoria absoluta, era l'objectiu i continuarà sent l'objectiu, perquè entenem que les majories absolutes a vegades porten una ralentització de canvis. En les següents, si no recordo malament, van ser les espanyoles. Aquí doncs, continuem tenint força amb la representació, que va ser més baixa, però hem continuat apretant, i gràcies a això doncs, hem tingut una llei d'amnistia que avui entrava en principi en vigor, al BOE. I per poc que siguis petits, aquesta petita representació que no podem perdre si volem fer polítiques és la que agraïm de poder continuar tenint a nivell espanyol i aquesta llei d'amnistia. Després ens hem trobat les del Parlament, i el que ens dol més és aquesta davallada de la participació, perquè si deixes de tenir vots, deixes de tenir força. I sí que els percentatges a vegades equilibren doncs, la mateixa força de regidors, però no és el mateix que tu et segueixin 1 milió de persones o que et segueixin 500.000 de persones. Això, evidentment, és una cosa que ens fa replantejar, i a nivell d'Esquerra estem fent molts replantejaments a nivells...
Encara s'està païnt.
Sí, s'està païnt i estem fent canvis.
S'està generant el Parlament, sí. S'està constituint, clar, tot això encara són moviments...
Les europees, doncs, evidentment, fa molta por aquesta irrupció de la dreta i especialment de l'extrema dreta, i nosaltres, a nivell de grup municipal, no hem deixat de mirar cap a polítiques que tenien a veure doncs, amb Estat i amb Europa. Parlem doncs, de pagesos, parlem doncs, de Palestina, parlem de drets i de llibertats, i no ens podem deixar de pensar que tot està connectat. I per últim, doncs, després d'aquestes europees, que doncs, la constitució de la mesa del Parlament, que ens podem felicitar que encara tinguem una representació independentista com a majoria en la mesa. Que Això ens dona la seguretat de que es ballaran per als drets i les llibertats.
Uh-huh. És l'últim moviment polític.
És l'últim moviment, no són les eleccions, però sí, és conseqüència de les eleccions.
És una continuació. Joan Juni, per part de Junts, aquest any una miqueta més en global.
Molt bé. Bueno, d'entrada també, com és lògic, sentim molt la pèrdua del Ferran, no podia ser d'una altra manera. I llavors estem molt contents de que li puguin fer aquest homenatge en el qual doncs, assistirem. Respecte a les municipals, que és per el que en principi teníem previst començar, doncs nosaltres vàrem guanyar un regidor i hem canviat una mica la tendència que hi havia en el municipi de que estàvem encallats amb dos regidors i hem aconseguit doncs, donar-li la volta, tot i competir amb l'espai electoral, amb el PDeCAT, doncs hem aconseguit sumar-ne un més. Respecte a les generals del mes de juliol, doncs a l'aconseguir 7 diputats, doncs igualant una mica les forces amb Esquerra, doncs s'ha pogut pressionar en el govern central doncs, per aconseguir primer doncs, el català, a veure si al final s'acaba de lligar, doncs estigui present a Europa, i després la llei d'amnistia. Vull dir, sense, crec jo, aquesta pressió de que fan els grups independentistes, doncs tot això no s'hauria aconseguit. No? Respecte a les eleccions catalanes, doncs, contra tot pronòstic, doncs, en principi amb la força del president Puigdemont, doncs es va aconseguir uns resultats, creiem, bastant bons, i ens consolidem com a segona força política, el mateix també, segona força política, bueno, primera independentista, vale? I amb les seleccions europees també. I llavors també estem molt contents de que al final ahir s'hagi pogut arribar a un consens entre Esquerra i la CUP, amb Josep Rull, que és el que ens ha vingut diverses vegades aquí a Castellà, que el tenim molt proper, és el que em va fer recolzament a la meva presentació aquí a l'auditori, i ara el Cabot, que va venir a presentar el seu llibre. És una persona que ha estat a la presó, és una persona de consens, i crec que s'ha triat doncs, un bon polític doncs, per ocupar aquest càrrec.
Mm. Veurem cap a on ens porta aquesta mesa del Parlament. En el cas de la CUP, sí que és veritat que a les europees i a les espanyoles, diria que passa palabra, no? Com deia en el concurs. Eh?
Sí, perquè no és el nostre camp són les municipals. Jo volia començar dient que a mi em sembla un detall molt significatiu que en començar un debat de política municipal s'hagi començat posant la figura de Ferran Rebolló per davant. Perquè això ens demostra que aquí, que deia la Iolanda, no? D'acord, tindrem les nostres diferències i ens tirarem els plats pel cap quan toqui. Però davant de tot som persones i que en un debat de política es comenci parlant d'una persona que malauradament ens ha deixat, doncs jo crec que això marca una mica,
no sé, el to. No?
Sí, el to i la vàlua política o com a persones que tenim les persones que estem aquí, no? Després, a nosaltres, com a CUP, el que ens preocupa en general, i parlo en general de totes les conteses electorals, és, per una banda, la gran pujada de l'extrema dreta, perquè, d'acord, al Parlament, Vox no ha pujat, però ja ha pujat moltíssim. Llavors, d'acord, ha marxat Ciutadans, sí, però és igual. O sigui, l'extrema dreta està pujant molt i l'esquerra no aconseguim convèncer. Llavors, què està passant? La gent s'està tornant de dretes o és que l'esquerra, precisament per definició, som persones molt més crítiques, no ens empassem a rodes de molí i, per tant, no votem o fem vots de càstig o fem abstencions de càstig. En canvi, la dreta és molt més fidel, perdoneu, perquè tampoc no té l'esperit crític que podem tenir les esquerres, i votaran sempre al seu partit. No? Llavors, això d'aquí crec que és una cosa que les esquerres ens hem de plantejar. Què estem fent? Què podríem fer molt millor per convèncer amb el nostre missatge? I, clar, potser és un debat que la CUP ens el plantegem moltíssim. A nosaltres ens van trencar el procés de Garbí per la meitat amb les eleccions, però de fet el procés de Garbí, que era una mica aquesta refundació, aquest replantejament de la CUP, anava per aquí. Què hem de fer per saber-nos comunicar bé? Perquè tu sents la Laia Estrada, que anava de cap de llista per Barcelona, i té un missatge molt potent. La sents i dius, però com pot la gent no votar això? Saps? Però en canvi, no tan sols no hem millorat, sinó que ens hem fumut una batacada espectacular. Llavors, clar, què estem fent i com podem millorar això? Perquè és que o les esquerres ens posem les piles i comencem una altra vegada a guanyar electorat, o les l'extrema dreta està pujant, i una de les mostres és aquest de Se acabó la fiesta. És increïble, o sigui, uns pallassos, però és que no són pallassos perquè fan por, no fan riure, saps? Això és que aquí hauríem de mirar-nos nosaltres una miqueta què estem fent i com podem comunicar molt millor.
Acabarem aquesta primera ronda i després ja entrem en els temes més locals amb Miqui Vilanova, que en aquest cas sí que és la novetat d'aquest consistori, una força més localista, podem dir. Ara toca castellà. Entenc que potser la teva intervenció anirà més en clau...
Una plataforma municipal, local, més creada de cara al poble i per ajudar al poble i per sumar, per fer bé a tots els nostres vilatans. Sí que també m'agradaria començar per començar també una altra vegada per les paraules que ha tingut la Iolanda de cara al Ferran Rebollo. El Ferran jo ja el coneixia abans perquè estàvem junts a la comissió amb el que és la part de comerç i teníem molt bona relació. Tenim un amic en comú que està molt tocat, un altre amic d'Esquerra, que continua molt tocat i estan molt il·lusionats fent aquest acte. I el Ferran, doncs, allà on estigui, que estigui el millor possible, que no ens deixi mai. Un cop dit això, a nivell municipal nosaltres teníem molta il·lusió, vam estar molt contents d'entrar, ojalà poguéssim augmentar, però això no ho decidim nosaltres, ho decideix el treball, la feina, i convèncer la gent. I sí que potser l'opinió, doncs clar, no és anar contra ningú, però ojalà sí que es aconseguís trencar l'hegemonia i la majoria absoluta que té socialista, perquè jo crec que seria, personalment, jo crec que seria molt bo per tots, per poder participar més. Jo estic personalment aprenent molt, estic en un món que no havia mirat mai tantes eleccions, estic seguint totes les eleccions i informant-me, no havia vist mai un Parlament al dematí, un dimecres, i ho he seguit, i no m'ha negat, no m'ha mal, vull dir que no d'això. Sí que només faré un petit comentari, que no és del partit, que és personal, perquè no hi hagi cap malentès, i jo no faig mai cap comentari per ofendre mai a cap força ni a ningú. Però jo detecto que la gent està una mica cansada de política, de maximilismes, de promeses, de masses eleccions juntes, no sé, hi ha un ambient una mica carregat en el món de la política, i jo crec que això s'està pagant a nivell de participació. Perquè si mirem les últimes europees, a Castellà del Vallès va votar un 66% el 2019. Ha votat un 43%, estem parlant d'un 23% menys. El vot de càstig, per dir-ho d'una manera, que ningú s'ofengui, ha sigut molt els partits precisament independentistes, que jo no crec que hagin anat aquests vots a dretes, ni a extrema dreta, però sí que el Partit Socialista de Catalunya, a les últimes eleccions, està traient els millors resultats que havia tret mai a Catalunya. Jo crec que s'ha de replantejar tot, com molt bé deia la Marga, però això ja ho han de fer els partits que els hi toqui. Això només és un petit comentari que a nivell de les europees ja ho he comentat, a nivell d'Espanya, bueno, està com està la cosa, que és el que també deia la senyora Yolanda Rivera, que jo crec que és que costa que potser la política està pensada per ajudar la gent del carrer i els ciutadans, no per estar-nos barallant cada dia d'una manera per aconseguir cadires i poder, pensament, opinió d'un polític molt pla, molt pla, una base molt suau. Sobretot jo demano que ningú se m'ofengui. I a la Generalitat, doncs esperar aviam qui serà, perquè jo crec que tindrem mesos mogudets. Hi ha una gran possibilitat de repetició de...
Sí, és una possibilitat que hi és. Clarament hi és aquesta possibilitat.
D'eleccions.
Doncs feta aquesta primera roda, que jo crec que era obligada per l'actualitat que ens envolta més immediata, sí que entrarem en aquests 4 o 5 eixos que han marcat aquest primer any de mandat. I tot i que estem enmig d'una setmana plujosa, portem un maig també que ha donat gust, en alguns dies de pluges intenses, la sequera és veritat que va entrar de cop. Sí que és veritat que la Generalitat ja se'n parlava l'estiu passat, potser aquí parlem d'aquesta crisi climàtica, tot va aparellat amb el mateix, aquesta tendència a observar què està passant amb el canvi climàtic, però de cop i volta, que si alarma, que si alerta, els ciutadans que si tens dret a no sé quants litres, bé, doncs els embassaments estaven recuperant una mica d'alegria, però no hem deixat aquesta alerta. Tot això ha fet doncs, que, per exemple, ajuntaments com el de Castellà i altres municipis doncs, creïn unes comissions de seguiment, no sé exactament el nom que té la de Castellà, però no sé si ràpidament podem plantejar com està la situació de la sequera a Castellà i si es poden fer millores o què ens esperen els propers mesos. Yolanda.
En aquest sentit, i tornant una miqueta també al fil del que comentava el Miqui, no? De la gent està cansada, la gent espera polítiques útils, i això que veiem a vegades no? pels mitjans de comunicació, de que els partits pues, és una guerra contínua, això no és política útil. I això és el que jo penso que desencissa molt en els ciutadans. Com afrontem la sequera és fer política útil, i això és el que els ciutadans al final valoren. I aquesta política útil a vegades es fa prenent decisions que amb poc impacte, no? I la sequera en concret és un tema que s'ha d'afrontar abans de que ja no hi hagi aigua. Quan ja no hi ha aigua, hi ha poca cosa i poc marge tens, no? En aquest sentit, l'Ajuntament de Castellà està treballant actualment amb mesures concretes per afrontar tot el tema de la sequera. Però també m'agradaria posar en valor que si no hem fet restriccions d'aigua és perquè fa uns anys ja es va treballar per evitar arribar aquí. En el 2008 es va fer una operació molt important per fer un trasbassar aigua del Ter, i gràcies a aquella operació que es va fer doncs, en solitari i amb molt poc impacte mediàtic, no? S'ha fet que la situació de falta d'aigua viscuda en els últims mesos la poguéssim assumir en certa comoditat, perquè si no s'hagués fet aquella operació, segurament haguéssim tingut, bueno, segurament no, amb tota certesa, haguéssim tingut restriccions d'aigua perquè els pous de Castellà no haguessin estat suficients per subministrar aigua a tots els ciutadans. Per tant, jo penso que d'això parlava abans, no? de la política útil, de la política a prop del ciutadà i de la política per resoldre els problemes de les persones. Per tant, com hem afrontat aquesta crisi que no ens ha marxat, que ningú s'oblidi, que perquè fa ara uns dies que plou, s'ha acabat la sequera. Ara els pantans els tenim sobre el 30%, però amb aquestes calors i amb aquestes temperatures, ràpidament, en una temporada d'estiu, ràpidament, si no continua plovent, tornarem a posar aquest tema a sobre de la taula. Per tant, des de l'Ajuntament, bueno, s'han recuperat pous, com el del Toruguet, s'han fet revisions de les fuites que hi havia a la canonada, és a dir, s'ha modificat l'ordenança i es continuarà treballant i es continuarà reunint la comissió aquesta de sequera, es continuarà reunint periòdicament per valorar com està la situació.
Sí, Dolors.
Sí, precisament recordo que vam començar aquest mandat doncs, reclamant que s'aprovés el pla de sequera, que l'aprovés l'ACA, perquè no el teníem aprovat, i de fet com a municipi de més de 20.000 habitants estàvem obligats a tenir-lo ja des del 2000...
El pla d'emergència. No?
D'emergència en situació de sequera, si no recordava el nom, sí, ja estava aquí donant-li... a la memòria. Doncs hem apretat molt des d'Esquerra per tenir el pla d'emergència en situació de sequera aprovat per l'ACA, per saber com ens hem de comportar en diferents escenaris i també que hi hagués aquesta comissió de seguiment. I com deia la Yolanda, ara està plovent, gràcies, perquè estàvem a punt de passar-ho realment malament, i moltes actuacions de les que vindran a partir d'ara, ara, doncs, amb l'escenari de pluja, potser no serem tant, no s'espantaran tant. I sí, és evident que vam lluitar perquè això es portés endavant, que és el que de fet vam dir que faríem des de l'oposició, de vetllar perquè les polítiques siguin útils. I en el cas de la sequera ja teníem l'experiència del 2008 i ens preocupava molt, sobretot veient l'estat de boscos, veient doncs, que som un municipi amb 25.000 habitants i que tenim unes necessitats. I no podem quedar-se sense aquest bé tan preuat.
Uh-huh. Joan?
Bueno, a mi m'agradaria parlar una mica d'una cosa que no s'ha parlat massa, que és el control que se li ha fet a les empreses que controlen els embassaments. En el 2022, quan la corrent estava molt alta de preu, les empreses van buidar els embassaments. I això s'ha mantingut molt, que no se n'ha parlat gaire, suposo, doncs, perquè no interessa. No? A raó d'això, no tenim aigua als embassaments. Llavors, crec que es té de controlar des dels diferents governs, es té de controlar molt bé el que fan les empreses energètiques amb el tema dels embassaments. El que no pot ser, vull dir, es tenen de buidar quan estiguin plens, mentre doncs, es tenen de mantenir amb l'aigua, que és el que necessiten els pagesos, i necessitem perquè, si no, doncs, arribem a les restriccions, a l'increment de preu, i que els pagesos després doncs, no poden regar. No? Llavors, també, nosaltres, des de Junts, sempre hem comentat que a l'època del tripartit l'ACA es va quedar doncs, amb un deute de 1.500 milions d'euros. Llavors, aquí s'han trigat 10 anys a poder recuperar els diners aquests i que hi hagi benefici per poder fer les noves inversions. No? Llavors, quan va començar el govern d'Esquerra ja hi havia un fons de 500 milions d'euros per fer actuacions i creiem nosaltres doncs, que s'ha anat una mica molt lent doncs, a l'hora d'executar tot això perquè hi havia coses per licitar, nou besòs, i hi ha hagut la problemàtica que tampoc recordo jo ben bé d'on ve, que tenim la desaladora de Tordera i no tenen energia per poder-la fer anar. Llavors això són situacions greus que es tenen de gestionar millor.
Estem parlant també de gestió d'infraestructures.
Sí, nosaltres el que creiem és que quan es parla de la gestió de l'aigua, el que es fa i el que es parlen són mesures molt puntuals i el que s'hauria de fer, i és bàsic i s'ha de començar per aquí, és una gestió integral de l'aigua. Des de l'aigua de boca, des del punt on es recull, fins a quan arriba a les cases, fins tot. No només les quatre actuacions puntuals que es puguin fer, sinó una gestió integral que contempli no està penalitzant l'usuari perquè és un constant, és que no tanqueu l'aixetes, quan els usuaris a les cases no som la gran despesa d'aigua, hi ha altres llocs que gasten més aigua. Després, el tema de la remunicipalització de l'aigua, que ara es podria, perquè ara tocaria, està més que demostrat l'estalvi en diners i en energia i en aigua que suposa la remunicipalització de l'aigua. Hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a la reducció. No pot ser que en plena època de crisi, d'emergència, de canvi climàtic i de sequera, tinguem dues piscines municipals, que per cert la piscina continua estant aturada. Llavors, clar, nosaltres el que veiem és que es va fer una piscina molt bonica en plenes eleccions i ara tenim allà, no tenim ni piscina ni tenim la pista de cross, que era fantàstica. I en plena sequera una piscina allà, i no és d'ara, ve de fa molts anys, per tant, quan es va decidir fer la piscina allà ja se sabia de la situació de sequera, però igualment es va fer. Llavors ara ens trobarem Castellà en un moment de sequera amb dues piscines municipals, no? Realment cal, és a dir, quan la CUP parlem de fer una gestió global de l'aigua, ens referim a tot, des de les despeses fins a les petites inversions, a doncs, mirar a on es perden les canonades i tapar-ho, evidentment, però tot, o sigui, i aquí sembla com que estem posant parxes i passem de puntetes per parlar de la gestió integral de l'aigua, que és allà on podem incidir bé.
Ara sí, de cas parlarem d'aquest projecte de la piscina, però Miqui, tanquem aquest primer cicle.
Molt bé, nosaltres sí que creiem que des de la responsabilitat, com s'ha fet des que s'ha tallat una miqueta, s'han fet els plans de restricció, els diferents plans que s'han portat a terme, inclús els nois joves i la gent està actuant i està rebent bé el missatge de que és una aigua, és un bé natural que el necessitem per sobreviure. L'aigua és fonamental. Sí que s'han de trobar sistemes de recs tecnològics per consumir menys aigua possible. S'ha de saber utilitzar com estem fent els pous i les aigües que hi ha subterrànies. S'ha de saber trobar el sistema d'emmagatzemar més aigua, perquè s'ha d'estar preparat perquè aquest estiu mateix serà molt llarg. Però és que això apunta que els pròxims anys anirem guanyant temperatura i cada vegada hi ha més aigua, segons els informes que tenim. No ens relaxem ara, perquè veiem 4 dies de pluja, perquè tenim poca memòria tots, i sapiguem donar-li la importància que té. És des de l'aixeta, des de les persones, des del rec, tot és important, des dels ajuntaments i totes les administracions, això està molt bé, el saber emmagatzemar-la, el saber utilitzar-la, i jo crec que posant una mica de tots i ens hem endut un bon susto aquests últims mesos a Catalunya, ens hem endut un bon susto perquè no hi havia gent de la Baells i gent d'altres pantanos al dalt de la Jonquera que no ho havien vist mai, o el de Sau, és que no s'havia vist mai. Llavors jo crec que portem un susto i que la responsabilitat és això. I després també el que comentava la senyora Yolanda és que s'ha de reconèixer, i en política jo crec que ens falta a tots una mica, que així com altres coses, jo no estic d'acord amb moltes coses, sí que hem de tenir el fair play necessari, perquè l'equip de govern quan va entrar el 2007-2008 aquesta obra és de les millors coses que s'han fet per Castellà. A Castellà i per Castellà, que va ser el trasbase, i jo crec que va ser una obra molt important i que ens ha ajudat molt a superar tot això.
Mm-hmm. Fet aquest apunt més de la sequera, i bé, el tema de la piscina, comentava la Marga de la CUP, és un tema que no sé si tots els partits, però els principals partits sí que recordo que fins i tot maquetes hi vaig veure jo, o plànols, o imatge virtual, del projecte que cadascú tenia de la piscina, no sé si és convenient o inconvenient, però clar, si estem parlant de refugis climàtics, no? Un espai com és una piscina, doncs s'està parlant, l'administració parla de refugis climàtics, no sé si és que l'hem de tenir justament per tenir refugi climàtic, però clar, aquesta despesa que pot generar, bueno, sí que és veritat que és com una mica una contradicció, com comentava també la Marga, però era... Jo diria que si es fes una enquesta al carrer, potser avui no, però fa un any abans de les eleccions, quan arribava el bon temps, la gent deia, i la piscina, no? La gent del carrer, vull dir. Com està aquest tema? Perquè s'han fet certes actuacions, però això no va ràpid.
Jo crec que avui no, perquè portem una setmana de fresqueta. Si estigués apretant el sol, igual contestarien un altre tema. Bueno, la piscina era un projecte que portaven en el nostre full de ruta i a la legislatura passada, i que per temes obvis de la pandèmia,
sí.
Pues va quedar aparcat perquè el prioritari era una altra cosa, com no cal ara recordar. Però sí, ho hem recuperat. És un projecte que en breu ja portarem a la seva aprovació i començaran. S'està fent per fases perquè és un projecte molt important. Vull dir, la piscina no està feta, el que s'ha fet són els moviments de terra, no la piscina. És una piscina adequada el tamany del municipi. És evident que l'actual piscina no és suficient per una població de 25.000 habitants i que això és una demanda que tenim. I és cert que ara hi ha... que el canvi climàtic ens comporta la falta de pluges. Això és cert. Però el que hem de fer és ser capaços de fer equipaments que respectin al màxim possible el consum de l'aigua, que siguin equipaments que siguin sostenibles, que siguin autosuficients i fer les coses ben fetes. No és el mateix, i ara en els propers dies hem convocat en els equips, amb els membres de la resta de grups per explicar-los el projecte, i veuran que no és el mateix fer una piscina d'un material que d'un altre en quant a l'estalvi d'aigua i a l'estalvi d'energètic, no? Sí que és veritat que es pot entendre com un consum d'aigua, però a mi m'agradaria, recollint el que comentaves, veure-ho també com un espai de refugi climàtic, com un espai sociabilitzador per la canalla, per les famílies, per un espai integrador, i jo crec que una de les funcions que té el servei públic és fer aquesta funció equitativa, que la societat sigui més justa, que tenen el mateix dret a gaudir d'un espai d'esbarjo, d'una piscina, els que tenen més possibilitats econòmiques que els que no la tenen. Hi ha molta gent que té piscina a casa i segurament doncs, no tenen la necessitat, però hi ha molta gent que no, i hem de governar per tothom. I segurament tampoc hi ha molta gent que no té la possibilitat de marxar d'unes vacances amb la família, amb els nanos, a la platja, a hotels de piscina, que aquests sí que poden tenir piscina, els hotels podien tenir piscina. I els que no poden pagar-se un hotel, aquests els condenem a casa seva a altes temperatures. Per tant, hem de pensar en tothom, hem de pensar en que tothom té dret a esbarjo, Els nens han de tenir un espai on sociabilitzar-se i, per tant, si es fa un projecte, es fa ben fet, ben pensat, és un projecte que va lent, segurament, o potser no va tan ràpid com ens agradaria, però us puc assegurar que és un projecte que s'està mirant per totes les cares, que tenim assessorament extern i que s'està fent de la millor manera possible i contemplant totes les opcions. I, per tant, confiem, creiem i estem convençuts de que és un projecte necessari.
Evidentment, no hem vist encara el projecte. Nosaltres creiem que fer una piscina només com a refugi climàtic doncs no té per què, perquè tenim biblioteques, tenim altres espais. I, evidentment, fer una piscina que només pugui utilitzar-se durant els mesos d'estiu, per mi és una equivocació. Però com que no hem entrat en aquest replantejament i veurem quina és la piscina que l'equip de govern doncs, ha dissenyat, podrem opinar millor quan tinguem aquesta informació que, si no recordo malament, ens donareu la setmana vinent. Per nosaltres, evidentment, és prioritari haver estat amb el club atlètic, allà on s'ha decidit que hi anava la piscina. No era un emplaçament que des d'Esquerra doncs, poséssim com el millor lloc, i més que res doncs, per la pista de cross, perquè el mateix club atlètic doncs, necessitava arreglar els gimnasos i perquè hi ha tot d'equipaments esportius que no s'han tingut a bé de fer aquest pla d'equipaments esportius per veure quines són les necessitats exactes de Castellà. Es va fer un el 2008, possiblement, però que no va estar ni aprovat. I per nosaltres era prioritari doncs, saber quines són les necessitats exactes de Castellà a nivell d'esports. Perquè ara ens trobarem que tenim la piscina del Sige, que durant els mesos d'estiu no podrem anar a nedar i ens haurem d'anar doncs, potser a Polinyà, perquè estan fent una reparació del que és la piscina coberta, la que ens permet doncs, anar a nedar. Clar, llavors, si ens fem una piscina només d'estiu i no tenim aquesta possibilitat d'ampliar la natació per la gent que fa esport tot l'any, ens estem equivocant. Espero i desitjo que el projecte que ens presentin la setmana vinent ens expliqui doncs, que hi haurà possibilitat de que funcioni tot l'any, perquè si no crec que ara mateix doncs, l'hem cagada.
Joan?
Bueno, nosaltres no opinem el mateix que opina la Dolors. Nosaltres ja en el 2019 plantejàvem justament en aquest espai on realment s'està fent l'ubicació de la piscina, perquè crec que és el més idoni que té el municipi, encara que perjudicava una mica a les pistes d'atletisme, però em sembla que hi cap tot. I llavors, doncs, bueno, estem contents que l'equip de govern, que ho plantejava inicialment, ampliant, tallant un tram del carrer Balmes i traient un tros de plaça Catalunya, d'ampliar la que teníem, doncs veiem que com a refugi climàtic és indispensable. Vull dir, el municipi, amb el que explicava la Iolanda, no? Vull dir, hi ha la gent que no té piscina a casa i que necessita, doncs, i problemes per poder-se desplaçar també, que necessita un refugi a l'estiu. I la veritat és que quan hi ha les piscines d'estiu estan plenes. Ara mateix tindrem el problema que molta gent anava a Sentmenat i la de Sentmenat estarà tancada, perquè té un problema que s'està enfonsant i aquest any no dona temps de poder-la solucionar. Molta gent anava a Sentmenat. Llavors, crec que és indispensable. El municipi ha crescut, ja són 25.000 habitants, i és indispensable tenir una piscina. Es té de fer ben feta, es té de fer ben dissenyada, que s'evapori el mínim possible d'aigua, que sigui el més eficient possible, i nosaltres estem totalment d'acord en que aquest projecte es tiri endavant.
Marga?
En absolut, perquè és el que deia. O sigui, a nosaltres una de les crítiques que li hem fet sempre en aquest govern, i ho hem dit sempre, és que van gestionant les coses a mesura que se les van trobant. Ai, els ha caigut la plaita, va, farem uns pisos. Ai, ens ha caigut la possibilitat de comprar calgorina. Ai, doncs comprem calgorina. No sabem qui farem encara, però de moment tenim calgorina, no? Igual que l'espai Tolrà, vull dir, ai, ens ha caigut l'espai Tolrà i de moment allà és un mix de coses que s'hi van fent, però falta aquesta visió en conjunt, en global, de què volem pel municipi, i la piscina n'és una mostra més. Necessitem una piscina? Potser sí, nosaltres no hem entrat en fer aquest debat, però el que sí que estem convençuts és que com diuen des de l'Església, no es pot vestir un sant desvestint-ne un altre. I aquí s'ha posat la piscina amb unes instal·lacions que funcionaven molt bé, que era la pista de cross. Què passa? Que si no es té aquesta visió global, ara farem una piscina allà i els cotxes on aparcaran? A sobre de Colobrers, que ja estan tots erosionant la part de sorra. A on? Quan tenim un espai que és el que, per exemple, s'han fet els concerts de Suma, per exemple, allà es podria haver fet una ciutat esportiva, amb un poliesportiu on la gent podrà aparcar, amb una piscina ben feta. Per què no pensem altres coses? No, ara tenim aquesta possibilitat, ho fem aquí. I això també ve una mica el que dèiem, una mica aquí entre tots, és a dir, el problema de la majoria absoluta arrossegada durant tants anys és que no entres al debat. Si poguéssim, jo no dic que governin o deixin de governar, però com a mínim sense majoria absoluta, doncs el debat és molt més enriquidor. I llavors potser sí que hi hauria un debat real de dir cal piscina, no cal piscina, d'acord, però de bo aquí, doncs m'enteneu? Llavors nosaltres creiem que s'ha fet, bueno, en època electoralista, la gent la vol, sí, però no podem governar només amb allò que vol la gent. També hem de fer molta pedagogia de què és el que es necessita, de com parlem dels refugis climàtics, que és exactament una biblioteca pot ser un refugi climàtic, i tant, sí? Llavors, bueno, veiem aquí una mica...
Sí, per tancar el tema de la piscina, amic.
El nostre punt de vista és que, evidentment, aquest any hem amarrat el tiro per atrasos o pel que sigui, perquè se'ns ajunten tots, però portem un estiu, ens ve un estiu, doncs, que així és molt clarós, com els passats, doncs, realment, doncs, per un tema i per un altre, doncs, haurem d'anar a aquestes Sant Feliu que s'ha arreglat, o a Can Font, i ja està, haurem de passar com puguem. Sí que és veritat, és que jo amb el lloc, podem debatre, o es podia haver parlat entre tots, però el lloc realment, si afecta a una instal·lació esportiva, doncs, bueno, però jo no sé fins a quin punt tenim altres llocs per poder fer. Això és el que és la comunicació i poder parlar entre tots abans de fer una cosa. El que està clar és que s'ha mogut les terres, s'han fet els murs, però ara la setmana que ve, com ja vam acordar tots, anem, veurem el projecte, i clar, depèn del que tardem en licitar i en fer-la, doncs, potser podíem haver esperat un any a començar-ho, perquè no sé, perquè quan, ara ja porta bastants mesos parats, potser el tema electoral, jo no vull pensar, però bueno, es va parlar de que el 2025 en principi estaria acabada. No sé si serà així o no serà així. Mm-hmm. El poble ho necessita, jo estic d'acord amb que ho necessitem, però...
Mm-hmm. Ho dic per al·lusions i perquè potser té més informació, doncs han fet diverses al·lusions.
Gràcies, perquè t'anava a demanar que em deixessis.
Però una mica breu,
intentaré,
si pot ser.
Intentaré ser molt breu. El projecte que hem convidat per explicar-los-hi en els grups, jo crec que serà potser novedós pel Miqui i pel Joan, que no estaven a la legislatura passada, però per la resta no, perquè ja els hi van presentar. És a dir, no és una decisió presa per l'equip de govern a soles i a solitàries, perquè tot el contrari, en aquesta mateixa sala, si jo us faig memòria, que van fer una presentació del projecte, d'allà van sortir aportacions recollides per part dels grups, va sortir, és natural que una piscina que només fa 3 mesos, que sobra 3 mesos, és un projecte des d'un punt de vista econòmic poc eficient, però és que el sector públic ja fa aquestes coses. Si fos eficient ho faria una empresa privada. Aleshores, aquí van sortir diferents aportacions i aquell projecte s'ha modificat recollint totes les aportacions que es van agafar aquell dia aquí. Entre altres coses, s'ha fet i s'ha adequat perquè sigui un projecte més de cara al futur. És a dir, hi ha un tros de piscina que és per nedar, que té carrils, i ja està modificat el projecte inicial de manera que en un futur es pugui cobrir. Fa les mides necessàries per poder fer competicions fins a nivell comarcal. Evidentment, cobrir-les d'entrada, fer un poliesportiu d'entrada, això l'Ajuntament de Castellà no pot assumir. Això no es pot assumir. Per tant, és un projecte desenvolupat a partir d'un projecte inicial consensuat amb els grups, preguntat a totes les... perquè vam demanar una empresa externa que ens ha ajudat en el... i ha fet un assessorament, ha contactat amb entitats, ha contactat amb entitats esportives, no només esportives, i d'aquí han anat sortint idees que han donat els ciutadans i que han donat les entitats, i sobre aquell projecte inicial presentat, repeteixo, en aquesta mateixa sala, s'han fet modificacions. El Club Atlètic està al corrent, hem tingut diverses reunions amb ells al llarg d'aquest any i l'afectació que tenia era sobre el circuit de cross, però jo us convido a que passeu per allà perquè aquest circuit s'ha modificat i disposa d'un circuit de cross. Jo crec que és un espai prou gran per poder encabir les dues instal·lacions i que a més li dona sentit a que allà el que seria la Ronda Tolosa es concentra l'activitat esportiva de Castellà des del Xige, la piscina, el club atlètic i les futures ampliacions que estan previstes ja, però evidentment som l'Ajuntament de Castellà i hem de ser molt prudents en tot el tema econòmic, de possibles ampliacions de gimnasos, etcètera, etcètera.
No sé si voleu fer alguna petita...
Estem parlant... Perdó, però estem parlant de que aquestes aportacions, quan es van fer el 2021...
Doncs jo diria que va ser el 2022.
Sí, com sigui, dos anys sense explicacions de com estava prosperant el tema piscina i les modificacions.
Estava treballant en aquest projecte.
Però clar, és aquesta transparència, aquest treball en grup, que és el que sempre demanem la resta d'equips, de regidors dels altres grups municipals, que potser falta a l'hora de quan hem fet plans de joventut, de feminisme, de mobilitat, d'accessibilitat, tema piscina, projectes grans, que tu trobes la setmana abans de que entri al plenari, bàsicament. Llavors, aquest, estem a bones, podríem estar a bones en més ocasions. I ens costa molt, perquè els que estem a l'oposició, treballem, tenim la nostra altra feina i ens costa molt trobar forats. Però estaríem encantats en que això es fes més sovint, perquè si era 2021-2022, han passat dos anys, i és un projecte molt important, i gràcies per recollir doncs, el fet que Esquerra vam proposar que com a mínim hi haguessin carrils coberts, perquè ja que ha d'anar allà, doncs, que sigui la millor piscina que es pugui fer.
Jo només voldria puntualitzar que, com has dit que era un projecte consensuat, no, és un projecte debatut i parlat, però consensuat no, perquè la CUP no estem d'acord amb aquest projecte. Debatut sí, però consensuat no.
Jo crec que aquest projecte és un projecte que ja l'actual n'ha passat Renders i és un projecte que una mica ja el tenim en el cap mirant els Renders i la publicació de l'actual de fa un any. Vull dir que aquest el que es trobarem que ens ensenyaran serà molt semblant el que ja s'ha publicat.
En tot cas, doncs, serà notícia en properes dates. I és veritat que aquest primer any vam tenir el mandat passat doncs, la pandèmia que ho va tocar tot i veníem doncs, d'uns anys d'ajustament, aquest famós pla d'ajust que es parlava de l'any 2007-2008 quan va haver-hi el tema aquest de l'aigua, de la sequera, que es va haver de fer també doncs, aquest acoblament amb Ter Llobregat, doncs era un altre tema doncs, troncal, no? Transversal per a aquesta administració, que és el pla d'ajust, però sembla que ja ens l'hem deixat enrere, hem deixat també enrere la pandèmia i sembla que toca parlar d'equipaments. Estem parlant de la piscina i per aquí també algú comentava doncs, aquesta compra de Calgorina. Bé, hi ha hagut uns certs moviments per part de l'Ajuntament d'adquirir, no sé si sol o edificis, hi ha una voluntat de doncs, tornar a posar sobre la taula doncs, usos per equipaments, per generar més activitat, el tema esportiu, parlàveu dels 25.000 habitants, doncs déu-n'hi-do el que costa a la regidoria d'esports quadrar totes les activitats dels clubs que van a més, que van creixent en número de gent que s'apunta per fer esport. Parlem del tema aquest del patrimoni, de l'adquisició, per exemple, de Calgorina. Hi ha un projecte al darrere?
Bé, en principi, i per començar, jo crec que és important posar sobre la taula que l'interès per mantenir el patrimoni de Castellà no és una cosa nova, que ja s'ha demostrat, i bueno, estan les proves de la Casa del Pont, que si passeu veureu que s'està rehabilitant, Casa Ribes, la Torre Balada, són exemples anteriors, i que són mostra de la voluntat de mantenir el patrimoni municipal. Aleshores, bueno, posar també en valor que aquest Ajuntament, després d'uns anys de molt control econòmic i financer de les finances, ha fet els deures, li ha donat la volta. Estem en una situació econòmica solvent i que ha permès poder disposar dels romanents, no? Bueno, malgrat una de les coses positives i obro moltíssimes cometes, no? Que ens ha portat la pandèmia és que s'han relaxat les regles fiscals i que, per tant, hem tingut l'opció, cosa que no hagués pogut ser possible d'una altra manera, de disposar d'aquests romanents. Per tant, era una gran oportunitat que ha tingut aquest Ajuntament per fer adquisició de patrimoni que creiem que ha d'estar en mans municipals, com és Calgorina, no? És una casa catalogada dintre del patrimoni i no podíem perdre l'oportunitat de que això marxés i perdre l'oportunitat de que això fos un equipament pel poble, pels ciutadans. Ara s'han fet o s'estan a punt de començar unes obres mínimes de manteniment perquè estava en molt mal estat. I llavors ara el primer que es farà seran unes obres de contenció i posteriorment s'obrirà un procés participatiu obert a tota la ciutadania i a totes les entitats i bueno, a veure què diuen els castellarens i les castellarenques que volen que sigui orientat Calgorina. No serà un projecte per fer ja en els propers mesos, perquè és un projecte important i caldrà parlar a veure què decideixen els ciutadans i les ciutadanes. La resta de patrimoni que hem tingut l'ocasió de poder adquirir anirà destinat a habitatge, que és una de les altres grans mancances que hi ha en aquest municipi, sobretot habitatge de lloguer assequible, habitatge que permeti que la joventut, els joves i les joves de Castellà puguin quedar-se a viure en el seu poble, si així s'ho desitgen. I, per tant, properament estem treballant i publicarem un pla local d'habitatge que inclourà totes aquestes adquisicions que ens permetran ampliar el parc d'habitatges.
Sí, Dolors.
Val, sí. Des d'Esquerra doncs, vam lluitar doncs, perquè hi hagués aquesta oficina d'habitatge i vam lluitar també doncs, perquè es faci més habitatge de lloguer assequible. Vam també demanar doncs, que es pogués tirar endavant el projecte Playtex i altra cosa que també vam demanar és que no perdéssim la caserna de la Guàrdia Civil perquè és part del patrimoni i havia de ser destinat a usos municipals i estem amb aquest problema i de fet és una de les mocions que vam entrar al principi d'aquest mandat i que es va votar en contra. Llavors estem perdent per una banda un patrimoni que ens el fèiem nostre i estem adquirint altres, com pugui ser Calgorina, que estem molt contents de que s'hagi adquirit Calgorina, però quin manteniment farem? Perquè tenim, per exemple, doncs, també el cas del centre Feliueng, que és municipal i que té una planta doncs, a la qual no es pot accedir. I estem parlant de que nosaltres volem equipaments per ús públic, per ús social i per habitatge, però adquirim patrimoni i després el manteniment o l'ús que s'arriba a fer d'aquests espais és mínim. Tenim a l'espai Tolrà, per exemple, doncs que a la zona mitja hi ha unes goteres impressionants que quan plou allà enmig no es poden fer activitats. Teníem l'esbart teatral sobre el quadre elèctric fa un any, recordo, en l'últim acte de presentació de llista, vam haver de córrer a canviar-ho doncs, perquè aquella aigua sobre el quadre elèctric de l'esbart teatral. Clar, tenim molts espais que són propietat del municipi, no donem abast a la necessitat de les entitats municipals per poder fer actes, perquè també voldríem tenir doncs, una escola de dansa, segurament si consultem, perquè també doncs, voldríem tenir locals a Sant Feliu on poder fer doncs, classes del que sigui, de pintura, i tenim un espai de tota una planta de centre feliuenc que està tancada, i precisament ara, al proper plenari, doncs, portem una moció perquè es reactivi l'ús d'aquesta planta, ara que doncs, toca doncs, fer un nou contracte. Llavors, sí, volem un bar, volem una botigueta, però també volem que aquella sala, que és propietat de l'Ajuntament, doncs, doni servei als santfeliuencs, perquè Sant Feliu i les urbanitzacions han de venir al municipi. I abans no tinguem Calgorina habilitat, doncs passarà molt de temps. Però, clar, no descuidem tot el patrimoni que ja tenim. I no deixem perdre el patrimoni que havia de ser municipal. Aquí estem.
Joan.
Bueno, nosaltres creiem que és important conservar i protegir el patrimoni i creiem doncs, bueno, que era necessària l'adquisició de Cal Gorina i després doncs, ja veurem amb aquest procés participatiu doncs, els usos que es destinarà. Nosaltres també parlàvem i portàvem en el nostre programa electoral el que és els antics escolapis, la casena de la Guàrdia Civil, que comentava la Dolors. Nosaltres allà teníem un projecte perquè l'afectació que té és que allò sempre té de ser escola, que és l'afectació que està tenint, i nosaltres allà plantejàvem fer l'escola d'arts i fer una gran sala d'exposicions en allà, a més d'altres coses. No? I creiem que és un projecte també a llarg termini que es té de mirar, doncs, de...
A veure, això està una mica com en terreny judicial. Llavors sí, pot passar qualsevol cosa.
Exacte. Però, bueno, és una cosa que tenim d'estar alerta, doncs, perquè quan es resolgui el tema judicial, doncs, es pugui fer les actuacions, doncs, perquè pugui quedar pel municipi.
Marta.
Aquí hi ha diverses coses.
Sí, és una miqueta obert. La pregunta és oberta.
Sí, sí. De cara a la caserna nosaltres també vam fer pressió i el que hem vist és que és molt fosc tot el que envolta la caserna actualment, des de la propietat fins al que s'hi pot fer, fins al que no. Vull dir que no... Respecte a Cal Gorina, hem de veure què passarà, veure com es gestionarà, veure amb què acabarà. El que ens sap greu és que nosaltres ja fa uns anys la gestora de Cal Gorina va demanar a l'Ajuntament que s'ajudés amb el lloguer i l'Ajuntament va dir que no hi havia doncs, diners per ajudar amb el lloguer i ara es compra per 1 milió d'euros Cal Gorina. Clar, sap una mica de greu, no? I llavors dius, potser és perquè Cal Gorina era una entitat absoluta, era un espai d'entitats absolutament autogestionades, no? I potser a l'Ajuntament no li interessa mimar aquestes entitats autogestionades perquè no són de la corda. Vull dir, no sé, a mi m'agrada, jo sé que m'agrada parlar clar, no? Vull dir, però necessitem, sigui el que sigui Cal Gorina, necessitem donar resposta a tot un grup de joves i d'entitats autogestionades que ara mateix s'han quedat al carrer amb una mà davant i una mà darrere. I això no pot ser. I en quant als pisos, evidentment que hi ha d'haver lloguer social, evidentment, i lloguer d'emergència, és evident, però jo voldria, a part del que s'ha dit per aquí, és posar el focus en què fem amb tots els pisos buits i els pisos dels grans tenidors, perquè n'hi ha. I això la llei ens ho marca molt clar. Es poden expropiar directament. I aquí hauríem de fer alguna cosa, perquè hi ha famílies, tenim famílies en situació molt precària, vivint en pisos o cases que no saben si el mes que vi continuaran vivint, que no s'atreveixen a desfer les capses perquè no saben com està la seva situació i tenim pisos buits. I això no pot ser.
Tanquem ja aquest apartat, estem acabant ja el debat.
Des de la nostra part creiem primer amb les persones, la necessitat de les persones, que és el que nosaltres tenim al nostre programa, i és que realment, tant el terreny que es va comprar a la carretera de Sentmenat, que en principi també estava previst per fer els pisos socials, el lloguer social, quan abans es puguin tirar endavant, perquè clar, també aportem un munt de coses que és evident que en poc temps no es podran fer, perquè tot és un munt de gasto. Això del moment de Cal Gorina està aquí, es va acordar que amb consens amb tot, esperem que així ens ho puguem fer, es donarà la millor utilitat, es buscarà la millor cosa, però sí que ara el més urgent és el tema dels lloguers socials per a les persones, les famílies, ho estan passant molt malament, és millorar el tema de pàrquing, que per una part, pel cantó de baix, sembla que està en marxa, i que no serà suficient perquè tenim un problema d'aparcament. Llavors, és de convivència, no? Creiem que no per preferència, sinó per urgència, van abans les persones, no? Llavors, està al costat del comerç, del mercat central i dels autònoms del voltant, que amb tota la zona nova de baix estan patint moltíssim, i nosaltres estem molt preocupats pel tema de les persones. I el tema de les persones i famílies que ho estan passant cada vegada més malament amb una pressió fiscal, no a Castellà, sinó a tot arreu, per pagar tot el que està generant avui en dia el sistema polític, pues no arribem i aquestes persones estan patint molt. Jo estic molt d'acord amb una part amb el tema del jovent, que sí que hem de buscar-los un lloc, els joves han de poder autogestionar-se, han de tindre un lloc, han de recuperar la il·lusió que estem perdent tots. I amb el tema de la Dolors, que ha comentat molt bé, doncs que bueno, les instal·lacions comencen a tindre anys. A l'octubre el camp de futbol, per exemple, fa 30 anys, el pavelló El Blume fa una pila d'anys. I tot, perquè també ho hem de saber-ho tractar bé tots, perquè a vegades fan coses i fan esforços econòmics a l'Ajuntament i no es consideren les coses. No es consideren, i a l'Ajuntament com a entitats esportives i tal, doncs no som un poble que anem al darrere de ningú. Hi ha moltíssima cosa. Sí que és veritat, doncs, bueno, intentes col·laborar doncs, amb el que puguis. Però que, de veritat us dic que el cor ens diu que hem de, la primera, aquestes coses que s'han comprat, aquestes parcel·les que es va acordar amb el remanent que hi va quedar, que es va acordar entre tots ja amb consens amb els nous que entràvem, Calgorina donarà molt futur al poble, amb moltes coses, siguin joves, serem intel·ligents a l'hora de gestionar-ho, i sobretot ara el que convé és anar molt pels pisos de lloguer i aparcament.
Estem ja a punt de concloure el debat, potser és, no? Doncs llavors aniríem a una ronda final que bé, em sembla que era, no sé, ara potser ho vaig estudiar a Cou, que és molt antic, que era Kierkegaard, que deu així com el passat és pensament i només el futur és acció, no? No sé si era una frase, però bueno, una mica ara hem fet la part de pensament i ara deixem un minut per l'acció, però bueno, en tot cas, què penseu que ens depararà o què ens espera en els propers mesos o què tenim sobre la taula? Iolanda, va. Volem notícies.
Jo no m'atreveixo a dir que ens depararà el futur, perquè ja hem vist, si mirem enrere, que això pot ser imprevisible. Es pot ser imprevisible, ¿verdad? Jo no m'atreveixo. Bueno, jo crec que hem tocat ja alguns temes que són molt, molt importants i que seran temes de mandat, com tot el tema de l'habitatge, de la Playtex, de la piscina. I per no tocar tants temes ja d'inversions, jo penso que nosaltres, com a equip de govern, hi ha dos temes que ja són més encarats a les persones que són d'absoluta i total rellevància. Un és l'educació. L'educació i les escoles. Tenir un ecosistema a Castellà que és un ecosistema que funciona a nivell educatiu i hem de treballar perquè continuï funcionant. Per tant, tenim aquí dos grans escoles que requereixen d'un focus, que són l'Institut Escola Sant Esteve i l'Escola Emili Carles Torrà, que són dues escoles que necessiten una inversió per la qual l'Ajuntament pues, farà un esforç molt important. Sabem que no és competència nostra, però hem parlat amb Generalitat, hem arribat amb acords amb ells. Esperem que al final quedi la Generalitat, puguem continuar amb aquests acords. L'Ajuntament està disposat a avançar els diners, com ja ho ha demostrat, a fer les licitacions, a fer la direcció d'obres, però clar, necessitem l'ajuda de la Generalitat al darrere. I després hi ha un altre tema en el que hem de ficar molt esforç, que potser fins fa un temps no es tenia tant a sobre de la carpeta, no? I que la pandèmia ens ho ha fet posar a tots, que és la salut mental, no? La pandèmia ens ha deixat un rastre de dificultats que moltes persones estan afrontant en el seu dia a dia, de salut mental, de salut en general i de salut mental en particular, no? I crec que no podem donar l'esquena a tot això des de l'Ajuntament i des d'aquesta... que estem, com dèiem abans, no? En primera línia amb el ciutadà i, per tant, aquí hem de continuar buscant els recursos necessaris per donar continuïtat en projectes com els que dinem junts, que, com sabeu, és un projecte en el que cada dia dinen 30 nanos que quan surten de l'escola doncs tenen les seves beques menjador, però quan arriben a l'institut per l'horari ja no ho tenen. I aleshores cada dia hi ha 30 alumnes que dinen junts i ja no només s'asseguren un àpat en condicions, sinó que s'asseguren també un espai de sociabilització, de jocs amb la supervisió de Creu Roja i altres. La prescripció social, per exemple, és un tema que aquí també m'agradaria anomenar el Joan Elvira, company psicòleg de l'Ajuntament que ens va deixar també de forma sobtada i de forma malauradament per tots nosaltres i que va treballar molt perquè avui siguem referent castellà en la prescripció social. que ja sabeu que també tracta d'abordar la malaltia no només amb el medicament, sinó també amb accions que juntament amb el CAP es dissenyen, d'excursions, de converses, de l'Arc de Sant Martí, que ahir també van fer les seves actuacions. És a dir, que tenim tota una sèrie de projectes que estan engegats, que hem de fer l'esforç de trobar els recursos perquè continuïn, i d'altres que, com sabeu, per exemple, les vetlladores a les escoles, és un projecte que creiem totalment necessari i que està assumint en la seva totalitat l'Ajuntament.
Ja ha quedat clar, ja temes educatius, d'equipaments i de
salut,
i salut
especialment mental. Salut mental.
Sí, Dolors.
Val, sí, seguint el fil de Yolanda, ens preocupava molt que amb el canvi de govern a la Generalitat es perdessin aquests recursos per escola i per institut, i ens van assegurar que hi hagués el govern, que hi hagués aquests recursos, ja estaven garantits, ja estaven aprovats, cosa que celebrem. Ens preocupa el fet de l'etapa I1, L'I2 és gratuït gràcies a que teníem el govern de la Generalitat, i lluitarem perquè l'I1 sigui gratuït. I a nivell municipal estem preocupats per el fet de que hi ha places a l'escola Bressol que no són cobertes, i vetllarem i ens volem reunir amb serveis territorials per veure què pot fer-se amb aquestes places que estan pendents de poder-se utilitzar. La nostra idea és vetllar per el tema d'estan fent gestos perquè s'acaba el temps, però és que jo també tinc temps. M'agradaria parlar del que ens mou. És aquesta etapa 0-3, és tota la infància i joventut, activitats, el fet de la mobilitat interna, el pla de vialitat a nivell d'urbanitzacions i especialment de Sant Feliu. Ens preocupa molt les 207 entitats i associacions que hi ha registrades a Castellà. Parlaven que Castellà és un poble ric i viu, i aquestes associacions, moltes d'elles potser no estan actives, però la majoria, entenc, o més del 50% segur que sí, necessiten d'espais, necessiten de recursos. I a nivell de salut volem el tema salut integral de la dona, lligat al tema de feminisme, però també al tema de salut. Parlàvem del Joan Elvira, a qui estimava molt. I el fet de salut mental afecta molt a la dona, bàsicament. Portem unes motxilles. Lluitarem per això, per millors usos del temps, perquè els recursos no faltin per fer accions socials i millorar espais i equipaments i el teixit esportiu i cultural.
S'està posant molt la persona al centre, això està bé.
Sempre.
Joan.
Bueno, jo, per tocar altres temes i no anar repetint el mateix, m'agradaria parlar també de que suposo que aviat tindrem ja, que es començarà a urbanitzar tot l'espai de la Playtex, i també que no havia parlat de la necessitat dels pisos socials, que no havia tocat aquest tema, i que allà es fa una inversió important a través de l'Incasol amb els pisos socials, i també hi haurà espai per equipaments. Independentment també de l'espai aquest que s'ha comprat, aquest terreny de la carretera de Sant Manat, per fer-hi pisos socials també, no? Que sembla que això també està endavant. Un altre tema també és la gran problemàtica que tenim aquí a Castellà, que esperem, i nosaltres estem lluitant, i hem fet ja accions a nivell comarcal, amb l'enllaç de la connexió.
L'ha tret, el tema, jo no l'he tret, a veure què passa.
Sí, bueno, el tema de la connexió de la carretera amb l'autopista, que creiem que això és indispensable, si a més pot venir acompanyada amb el tema del tren, millor que millor, però que això és... Tenim un col·lapse aquí a Castellà, ara amb el tema del polígon, que hi ha tot aquest equipament logístic que s'està fent i que ja té adjudicari, que s'ho queda el mateix de l'empresa Puig, sembla que el lloga tot. Per tant, aviat tindrem, perquè l'han fet a 4 dies, tindrem més moviment de tràilers, i tot això perjudicarà Sabadell i Castellà amb tot el tema de la mobilitat. Llavors també avui hem publicat a l'Actual una aportació que vam fer nosaltres en els pressupostos de les excavacions per anar a buscar història a Castellà Vell, que ja estan en marxa i que ja hi han localitzat coses allà, i que creiem que durant els propers mesos ens donarà sorpreses.
Molt bé, estem allà acabant.
Sí, sí, Marga. Jo volia treure el tema de la mobilitat, però estic d'acord amb el que deia la Iolanda, el tema de salut mental i d'educació, amb el que deia la Dolors. Per tant, jo volia treure el tema de la mobilitat. Nosaltres no sé què es farà, però desitgem que el quart cinturó no i que no es faci cap tipus de connexió que sigui de manera encoberta, possibiliti un quart cinturó fins a Granollers, que el Salvador Illa l'ha demanat per activa i per passiva a la sala de plens, per exemple, i consta. No? Llavors, si es necessita una connexió o no, sembla ser que sí, però l'experiència demostra que s'acaben col·lapsant igualment i llavors necessites fer un altre carril, més cotxes a la carretera, col·lapsats, un altre carril, més cotxes a la carretera, col·lapsats. Per tant, la solució passa per un canvi total de model de mobilitat i aquest canvi total de model de mobilitat passa pel tren que porta ja 10.000 milions d'anys d'endarreriment. O sigui, no pot ser. I el que ens preocupa molt és, amb aquests problemes de mobilitat que hi ha, com s'ha permès una nau logística que encara col·lapsarà molt més la mínima i petitíssima carretera que tenim fins a Sabadell, que és un despropòsit de, com la copa d'un pi. Llavors, nosaltres el tema de la mobilitat, per no repetir-lo amb altres coses, per treure ara aquí...
I hi ha última intervenció.
Jo guardava l'últim punt, perquè si amb una cosa soc crític, igual que quan s'ha de tenir fair play o s'ha de parlar correctament, ho sé dir-ho, jo ho vam portar en campanya, i és la pura veritat. Jo vaig dir que ens traiem, que aniria lligada davant de l'Ajuntament o de la Generalitat, jo vaig dir.
Però
és que el que realment ens està passant amb la carretera, la gent que l'utilitza cada dia per anar a treballar, ara ja passem de 25.000, són 25.300, vaig llegir l'altre dia, aquí en un article de l'actual. Però és que això, tenim els mateixos accessos de quan anàvem tots al Cali, el 86, que érem la meitat del poble, érem 12.500 persones. I teníem les mateixes entrades i sortides, sí que hem millorat la rotonda, molt més maco tot, però els enllaços amb Sabadell, venint la logística, els pisos que volem fer, és que aquest ritme s'ha de trobar, un consens s'ha de fer una carretera, digue-li enllaç, B40, bé el que vulguis. Però jo crec que a l'Ajuntament, evidentment, no depèn de l'Ajuntament això, això ho sabem tots, però portem anys i les pròximes eleccions tornarà a vindre com a arma electoral. I tornarem a fer una altra reunió amb la de Transport de Madrid, vindrà, farem un altre dinar, farem un full, una fulla de ruta, que caducarà al cap d'un any i estem encallats. I és una població, que és que no hi ha una altra població a tot Espanya, que no tingui un accés a una pista ràpida amb la població que som. Amb això, perdoneu, jo amb això sóc molt... És que crec que és molt necessari per la gent que treballa.
És allò del dia de la marmota, el famós dia de la marmota que es repeteix.
I anem donant-li voltes a lo mateix, i sempre, jo sempre demano que jo les coses dic amb correcció, les dic amb educació i no vull molestar ningú, però és que és una cosa de sentit comú.
Hem d'anar tancant, si vols fer un matís.
Sí, no, jo estic esperant en candeletes, quan tinguem l'estudi, que ens digui quina és la millor connexió per Castellà i que valori també el tren, i sobretot perquè aquest estudi crec que es fa pensant en quina és la mobilitat que necessitem Castellà per sortir i per arribar i no supeditada al que realment Sabadell necessita, que és el que sempre ens hem mogut aquí a Castellà, a veure Sabadell què diu, a veure. Llavors, en les reunions que havíem tingut amb Sabadell, amb Terrassa i Castellà sobre el tema de quina havia de ser la solució de mobilitat, parlàvem d'això, cada municipi o cada ciutat en aquest cas, que miri quina és la necessitat i la millor manera per ell per reconduir aquest trànsit. I és el que dèiem l'altre dia, vam fer la taula de mobilitat urbana sostenible. No es contempla el tren perquè és un projecte de 10 anys. Perdoni, però és que ja fa anys que estem demanant el tren. És que ja podríem, amb l'anterior, ja haguéssim pogut parlar d'això.
Fa 10 anys que havia d'arribar.
Tenim el travessar Castellà, o sigui, per arribar de Sant Feliu i anar cap a Sabadell o cap a Sant Manat, si resulta que volem fer un espai de mobilitat que no entrin en el nucli i que els fem passar per la ronda, tindrem un col·lapse. El que és la zona de la rotonda que ens enllaça amb la ronda, que no em puc creure, si no fem una connexió per la ronda oest cap a Sabadell, allà el col·lapse serà impressionant.
En tot cas, hi havia uns escrits, uns acords Esquerra-PSC, clar, s'han fet eleccions, suposo que s'han de tornar a repartir aquestes cartes, no sé si serà el dia de la marmota o no.
Però l'estudi està en marxa.
Però, exacte, però aquí hi ha aquest estudi.
Deu anys, segurs.
I en tot cas, diguem-ne que
és rellevant acabar el debat una mica de balanç del primer any de mandat, doncs sortint al final aquest tema, que jo volgudament no l'he tret perquè realment dius, bueno, fins que no hi hagi notícia, però és evident que vosaltres estàveu doncs, àgils per treure'l, perquè és evident que és un tema que està molt, justament també d'aquesta darrera notícia del polígon, doncs cada vegada que hi ha una novetat al voltant del polígon, doncs es generen aquests temes de mobilitat i tothom se'n recorda de la Gran Via de Sabadell. Bé, doncs ha estat al final, no han estat els 50 minuts promesos, ha estat més d'una hora, entenem com que això és una gravació que tothom podrà veure o escoltar tranquil·lament, és prou interessant com per haver-la allargat una estoneta més. Agraïm als nostres companys, a Carlos Lecec i Carles Díaz, que hagin permès que això tècnicament funcioni, i també doncs, als nostres 5 diputats, i us ha parlat Júlia Guerrero. Fins a la propera.